Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Contents de saludar-vos el dia que celebrem una xifra molt rodona, el Revolució número 350. Perquè feu una comparativa, perquè també sembla una curiositat interessant, són els partits que més o menys porta jugats el Barça a Ter Stegen, al porter. Ja ho veieu, xifres molt i molt respectables. Com va dir Leonardo da Vinci, la constància no és començar, sinó perseverar. I al Revolució portem 7 temporades perseverant, amb la Chantal Llavina, evidentment, al capdavant de gairebé pràcticament tots, el 98,8% d'aquests programes, i sense ella, evidentment, no s'hauria arribat mai aquesta xifra. Estem molt contents d'arribar-hi i de tenir el vostre suport. Moltes gràcies, oients. Disculpeu-li modèstia, però és que, clar, 350 programes no es fan cada dia. Comencem, i com sempre ho fem, presentant-vos els 4 motius que us proposem avui perquè us quedeu al programa. Motiu número 1. Conversarem força estona amb l'economista Santiago Niño Becerra, i és que la situació requereix la compra del Banc Credit Suisse, i la situació bancària és un dels temes que abordarem amb Santiago Niño Becerra. Motiu número 2. Jordi Pi i Ricard Castellet tornen al programa amb la secció Revolucionats, dos cracs de la tecnologia, la informació, la innovació, posant-nos al dia del que es cou a les xarxes. Avui amb un concepte de nom molt suggeridor, l'economia de l'atenció. Motiu número 3. Amb Lluís Juncà coneixerem dades molt interessants que encara cuegen després del gran èxit del Mobile World Congress. I motiu número 4, acabarem el programa coneixent tots els detalls de l'aplicació que els Mossos d'Esquadra han presentat aquesta setmana. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos!
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Santiago, bona nit, com estàs? Content de saludar-te una altra vegada.
Què tal? Bona nit, bona nit.
Escolta, ens deixem de veure uns dies i la cosa s'embolica, perquè l'última vegada parlàvem de Silicon Valley Bank i tu ja ens vas avançar que el Credit Suisse tindria problemes i que passarien coses. Evidentment, la vas encertar, perquè una de les grans notícies de la setmana és el rescat... Bueno, UBS l'ha comprat directament, no? I amb una part dels suïssos que estan molt indignats per aquesta compra.
Bueno, sí, a la compra aquesta del... Bueno, que en realitat ha sigut una absorció, eh?
Sí, no?
És a dir, una absorció, sota el meu punt de vista, per imperativo legal. És a dir, que el Banc Nacional de Suïssa li va dir a l'UBS, jo crec que, li va dir, bueno, això t'ho has de quedar perquè, bueno, pues perquè t'ho has de quedar.
Perdona, perquè Credit Suisse i UBS eren competència, no?
Sí, clar, clar, eren dos bancs que no tenien res a veure, és a dir, no tenien res a veure. Llavors, el Credit Suisse s'havia ficat en una sèrie de temes que amb la pujada dels tipus d'interès van quedar molt, molt al descobert. Llavors, una cosa molt important per veure a l'estat que estava Credit Suisse és que el divendres va tancar, el divendres passat, sí, va tancar, si no recordo malament, a 8.000 milions la cotització global, 8.000 milions de francs suïssos, i a UBS l'ha comprat per 3.200.
Una ganga. Això significa,
sí, una pèrdua realment molt important. A la vegada, el Banc Nacional de Suïssa li ha donat una financiació extra de 10.000 milions de francs i una cobertura de 100.000 milions per si hi ha problemes. És a dir, era un autèntic problema Credit Suisse. I llavors s'ha resolt així. El que passa és que, a veure, la meva pregunta és quants crèdits suïssos hi ha al món. No hi ha només Europa, al món. Per exemple, fa uns dies vaig llegir un informe que deia que als Estats Units 144 bancs podien estar en problemes. I fa un parell de dies vaig llegir que unes declaracions que feia el que havia sigut vicepresident de Lehman Brothers i diu que 50 bancs als Estats Units estan a punt de fer fallida. És a dir, és una situació realment molt complicada. I a més, jo crec que a més passa una altra cosa. Si les notícies són que es tenen problemes empreses d'automòbils o siderúrgies o supermercats, pues bueno, el problema és que les ciutadanies, en plural, la sí. ciutadania, estan preocupades perquè en els bancs estan els seus diners, és a dir, hi ha més coses als bancs, però estan els seus diners. Llavors, la informació que està arribant és una informació, per una banda, absolutament incomplerta, amb la qual això dona peu a que la gent s'imagini coses, algunes de les quals poden ser no poden ser veritat o poden ser només suposicions, però per l'altra banda s'estan donant informacions que encara creen més incertesa. Per exemple, fa uns quants dies, acorda els principals bancs centrals del món, dels Estats Units, Banc Central Europeu, Banc de Japó, Banc d'Inglaterra, per prendre una acció coordinada per defensar els bancs. Bueno, això què vol dir? Que hi ha un fotiment de bancs que se'n van a la merda? O què? És a dir, és que...
Home, clar, jo crec... davant d'aquest anunci dius, carai, si ho estan fent és perquè hi ha preocupació real, esclar.
Clar, ells ho diuen, ells el que diuen que és per donar confiança i evitar problemes, sí, però també pots fer la lectura inversa. És a dir, si tenen problemes és perquè vosaltres, bancs centrals, heu permès que tinguin aquests problemes, perquè els bancs centrals són els supervisors de la banca. Això què significa? Això significa que ara això ho heu permès o s'ho us ha passat, i ara, quan ja tenen problemes de veritat, llavors voleu intervenir. És a dir, jo, sota el meu punt de vista, jo crec que es tindria de donar la informació sencera, completa, i bueno, perquè la gent pogués, la ciutadania, la població pogués fer-se una composició de lloc.
Però això tenim a tu, per això. Aleshores, la pregunta seria, que molta gent la té al cap, i no sé si de manera encertada o exagerada o no, però ens hem de preocupar ara mateix a l'estat espanyol dels diners que tenim als bancs? Hi ha un possible efecte contagi que pot fer, Déu no ho vulgui, que tornem a situacions que no hauríem, a les que no volíem tornar?
Bueno, si, a veure, contagi no hi haurà, perquè si el contagi, en tot cas, s'ha produït al passat, és a dir, que els bancs espanyols ja estan contagiats. Uh-huh. És a dir, no contagi és impossible. És a dir, si estan malalts és perquè ja s'han contagiat al passat. Això per una banda. En segon lloc, la banca espanyola és veritat que té bastant deute pública, té un 25% de deute pública, i si els tipus d'interès continuen pujant, això pot fer que la deute es depreciï, i això pot ser un problema per la banca. De tota manera, jo crec que pensar no només a Espanya, a Europa en general, que un banc faci fallida, sí, jo no ho crec. No ho crec, perquè això crearia un pànic. El que passa és que això pot tenir una altra conseqüència, i és que això ja està passant, que els bancs estan endurint cada vegada més les condicions per concedir un crèdit.
Exacte. De fet, era el següent tema que teníem ara mateix. Per exemple, en temes d'hipoteques, s'estan denegant moltíssimes hipoteques a persones que, per exemple, cobren més de 3.000 euros, segons les... Que en principi diries, home, aquesta gent hauria de tenir facilitat per accedir a una hipoteca. Per què ho estan fent, això?
Bueno, doncs molt fàcil, perquè els bancs tenen por.
Tenen
por. Els bancs tenen por. Ara la tassa d'impagats, el que es diu la tassa de morositat, a Espanya és ara, és bastant baixa, sí, és a dir, no arriba al 4%. Recordem que el 2009-2010 va arribar fins al 13-14, és a dir, ara està bastant baixa, però clar, amb totes la informació que s'està arribant, s'espera una ralentització de l'activitat econòmica. Llavors, els bancs tenen por de que, per una banda, la depreciació dels seus actius per a pujada dels tipus, i per altra banda, aquest enlentiment de l'economia, tenen por que hi hagin impagats. Amb la qual cosa, clar, estan posant cada vegada més condicions per donar-te una hipoteca. És cert.
Que la gent, que la gent
no, ho sàpiga. No només són hipoteques, també són finançació per empreses.
També per empreses. Doncs, escolta, i una altra qüestió també relacionada amb els bancs. Els tipus d'interès han pujat, bueno, hi ha una fluctuació molt curiosa a les últimes setmanes amb el tipus d'interès, però, escolta, per què els interessos que ens estan donant els bancs, que ja eren pràcticament irrisoris, continuen sent irrisoris si els tipus han pujat?
Bueno, doncs molt fàcil. És a dir, l'interès és... Estic simplificant molt,
sí,
eh?
Sí.
Però el tipus, l'interès és el preu del diner. És a dir, tu vas a comprar diners i et costa tant. I el que passa és que aquests diners els has de tornar i a la vegada has de pagar un preu. Bueno, i això funciona en els dos sentits. Si tu poses diner a un banc, el banc t'està comprant els diners, llavors aquests diners són teus, però t'està pagant un lloguer, sí, per tenir aquests diners al banc. Bé, si el banc no et paga res per tenir aquests diners, això què significa? Que té suficients diners i no necessita pagar-te. Mm-hmm. Per què està pagant? Per què a fora estan pagant per als dipòsits? Bueno, doncs perquè hi ha menys diners. Aquí a Espanya hi ha molt diner. Hi ha molts diners. Ara tu em diràs, bueno, però aquests diners en realitat els tenen quatre. Bueno, aquest és una altra història. Hi ha suficients diners i els bancs no necessiten pagar més o pagar per obtenir aquests diners. Els bancs ara, a qui els interessa? Moltíssim. Els interessa domiciliació de nòmina. Mm. Per això sí que estan pagant, mm-hmm, per domiciliar la nòmina.
Sí, tens unes bonificacions, sí.
Sí, estan pagant també per inversions que facis, és a dir, clients nous i que compris productes. És a dir, però per fer negoci, és a dir, són temes que et donen negoci i donen seguretat, però bueno, que tu portis, si tens una compte i els diguis, miri, li portaré 10.000 euros.
Ja, va, bueno, perfecte. Doncs aquí, deixi'ls, cap problema, però no li donarem ni un euro per això.
Exacte.
Ara, si vol invertir amb nosaltres, aleshores sí, no? Avui estem parlant amb Santiago Núñez Becerra dels grans temes d'aquesta setmana pel que fa a l'economia amb aquesta Masterclass Becerra. Canviem de tema, parlem de feina, de treball, perquè m'agradaria que comentessis una dada. Microsoft va fer una enquesta a 20.000 treballadors sobre teletreball i gairebé 9 de cada 10 pensaven, els treballadors, que eren eficients fent el teletreball, però, en canvi, la xifra contrària, 9 de cada 10 caps creien que no eren productius. És a dir, els treballadors pensen una cosa i els caps una cosa totalment diferent. Què està passant aquí?
Bueno, jo crec que estan passant dues coses, o tres, vaja. Un d'aquests, 9 d'aquests 10 treballadors, és a dir, estan fent feina, és a dir, la feina que han de fer la fan.
Sí.
I llavors diuen ells, jo sóc productiu. Bé, sí. El cap pot, els caps, o uns quants caps, poden que pensin que sí, tu estàs fent la feina, però com estàs lluny, és molt difícil interactuar, tenir reunions més àgils, tenir una tormenta d'idees, etcètera, etcètera, enriquir la feina,
okay,
amb la qual s'estan perdent oportunitats de ser més productius. Mm-hmm. Però per altra banda, hi ha caps que els agrada molt el presencialisme.
Sí.
És a dir, tenia allà la gent.
Sí.
Literalment, tenia allà la gent i veure-la. Mm. Llavors, estan allà, encara que se'n vagin a fer un cafè i a fer una cigarreta, això és igual, però bueno, estan allà, no? Llavors, hi ha empreses molt grans, és a dir, que han dit als seus treballadors, literalment, vine quan vulguis. És a dir, home, un cop cada 15 dies vine, perquè bueno, per fer un intercanvi d'idees o el que sigui, però vine quan vulguis, literalment quan vulguis. Per què? Perquè són bàsicament, atenció ara, empreses que treballen per projectes.
Okay.
Llavors, si tu a una persona o a un parell de persones els hi dius, mira, aquesta feina l'heu de tenir acabada...
En aquest unes... temps.
Mm-hmm. Llavors, feu el que vulgueu.
Clar.
És a dir, si d'aquí una setmana la feina està feta, els objectius s'han complert.
Clar. Clar.
I llavors aquestes dues persones, un pot estar a Los Angeles i l'altre pot estar a Tòquio. I poden funcionar molt bé. Ara, aquesta és una història, la història del treball online, que jo crec que, o sigui, no ha triomfat o no s'ha imposat després de la pandèmia, bàsicament per dues raons. Primer, perquè la tecnologia encara és limitada. Mm. És a dir, jo, per exemple, vaig tenir de canviar el sistema de classes que jo vaig estar fent, o que jo feia, perquè la tecnologia no em permet tenir... És impossible, cap plataforma, et permet tenir classes interactives en el que parli més d'una persona a la vegada.
Ja.
És impossible. Llavors, clar, la qualitat, la meva qualitat va caure.
Clar.
Evidentment, perquè va tenir de canviar el sistema, que era molt més lent, etcètera, etcètera. Uh-huh. I després, per altra banda, per un tema cultural de les empreses. És a dir, les empreses van acceptar el treball online, el teletreball, perquè no els va quedar una altra sortida. Però la majoria de les empreses, sobretot o bàsicament les que no treballen per objectius, és a dir, no els agrada això, els agrada tenir la gent allà.
Parlem una mica d'intel·ligència artificial al món de l'empresa. Primer, una cosa molt curiosa, que no sé si tens comentaris sobre això o no, però a mi, bueno, d'entrada em podia semblar una curiositat, però sembla que té impacte positiu sobre la borsa, perquè hi ha hagut una empresa xinesa que ha anomenat com a CEO un bot d'intel·ligència artificial.
Sí.
I després d'haver fet aquest anunci, les seves accions van pujar en borsa. Bueno, jo no sé si això és una botat o anem cap aquí.
Bueno, jo crec que cada cas és un cas, cada empresa és una empresa. És a dir, no és el mateix una empresa que es dediqui a fer jocs online que un hotel. És a dir, estem al començament de la intel·ligència artificial. El famós ChatGPT, que sembla que, bueno, que ara no sé, només, tothom parla d'això,
sí.
Hem de recordar que va sortir al novembre de l'any 2022. Mm. És a dir, que encara estem al començament del començament del començament. És a dir, aquesta pregunta jo crec que es podrà resoldre o es tindrà més informació d'aquí uns 10 anys. Però ara per ara, torno a dir, estem al començament. El que sí que se sap, i això a l'MIT ha fet un estudi, és que hi ha una sèrie de professions
ara
que pràcticament estan mortes. Avui, ja estan pràcticament mortes. Per exemple, interpretació de dades mèdiques. És a dir, avui dia una intel·ligència artificial et pot llegir perfectament un escàner o una radiografia, però perfectament. Mm-hmm. Parlar d'una generalització de substitució total d'una sèrie de feines, jo crec que encara queda.
Clar, hi ha aquesta llista precisament de Princeton i d'altres universitats americanes com MIT, i deia les 20 feines que perillen amb l'augment de l'IA, que hi ha una llista llarguíssima, però clar, això s'ha de contraposar també amb totes les feines que podrà arribar a generar la intel·ligència artificial també, o no?
Bueno, jo, a veure, és que clar, aquests estudis tenen un doble nivell de lectura. Mm. És a dir, un nivell de lectura és l'evidència. És a dir, aquesta llista o altres llistes que hi ha, que analitzen una sèrie de paràmetres i diuen les expectatives són de què, i llavors bueno, fan un horitzó temporal, munten una història a partir d'una sèrie de probabilitats i fan la llista. Vale. Aquesta, però, cuidado, aquesta és sota la perspectiva actual i unes suposicions. Bé, el que passa és que un segon nivell de lectura és La intel·ligència artificial anirà avançant, la intel·ligència artificial s'anirà depurant, la intel·ligència artificial cada vegada agafarà més autonomia, guanyarà en capacitat d'anàlisi, etc, etc, etc. És a dir, d'aquí 10 anys, no, no parlo d'aquí 50, d'aquí 10 anys, la llista, és a dir, la realitat, els treballs que hauran desaparegut, fixa't que he dit que desaparegut, i els nous treballs que puguin aparèixer, jo, sota el meu punt de vista, serà totalment diferent a les llistes que s'estan fent ara.
Evidentment, evidentment. Santiago, ho deixem aquí, si et sembla.
Molt bé.
Una bona repassada al tema, tu, avui, no?
Sí. Que vagi molt bé i bona nit, tu.
Molt bona nit i una abraçada, Santiago. Que vagi molt bé. Adéu.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha
cases de punt. Doncs ja tenim aquí Ricard Castellet, Jordi Pi, Revolucionats del Revolució. Com esteu?
A casa nostra.
A veure, avui tinc dues preguntes per vosaltres. Quin embolic ens porteu i per què demaneu màxima atenció?
Doncs fas molt bé de parlar d'embolics, perquè això és precisament el que fa l'economia de l'atenció, aquesta en el que estem tots immersos. Avui, dins d'aquest concepte de l'economia de l'atenció, farem especial l'èmfasi en TikTok, al final un dels grans exponents, i que està en aquests moments amb un embolic brutal.
Atenció, però no ho hem corre tant. Abans de l'embolic de TikTok, parlem de l'economia de l'atenció. Per tot arreu, on ens movem o per on caminem, veiem milers de persones absorbides per unes petites pantalles.
Tothom.
Què fan? Què fem? Doncs segurament la resposta encara sorprèn més.
Perdona, saps la quantitat de gent que ara ha mirat el mòbil,
sí,
eh?
Sí, sí, què és això? És per
no,
mi?
No, era nostre aquest efecte
exacte,
sonor.
Exacte. Doncs mira, precisament aquest. Molta gent ni tan sols sabem què fem. De fet, en pocs casos fem res concret. Sí que a vegades contestem un WhatsApp, com ara. Però el que generalment fent quan mirem el mòbil, simplement estem immersos en un consum molt intens, saltant d'aplicació en aplicació, atenció, pel poder de la dopamina que això ens genera.
Ah, dopamina, drogues. Parlem de drogues, bàsicament.
Algo trufao. Escóndame. Sabes, sin drogas, sin nada. ¿Para qué?
Es mentira, es cogir.
Yo no consumo nada, ¿sabes?
Drogues, saludable, la dopamina. Sí. De fet, parlem de molècules de felicitat. El mòbil és l'eina que ens proporciona aquesta dopamina, però a tope. El que passa és que això actua directament sobre els nostres processos d'aprenentatge, incideix sobre la nostra memòria regulant els records, i en definitiva el mòbil el que està fent és influir directament en els nostres pensaments i en el nostre creixement.
O creixement o decreixement, segons tal com ho pinteu. En tot cas, avui heu dit que volíeu fer èmfasi en TikTok. Perquè què passa amb TikTok?
A veure, la pregunta és bona, Per mi, decreixement en molts sentits. Deixant a part de la dictadura horrible de l'estètica que marquen les grans plataformes i que n'hem parlat en altres ocasions, l'èmfasi, el focus en TikTok és per ser un dels màxims exponents de l'economia d'atenció. Per mi, els millors, els que millor ho fan. Però la gran notícia d'aquests mesos és curiós. Atenció, no ha influït els grans gegants, els altres grans gegants, podríem dir, com pots Instagram o mateix Google, només a TikTok. Per què?
És la pregunta que hem de fer, precisament, no? Perquè, clar, fa setmanes que l'actualitat es parla de prohibicions a TikTok en diferents països, però només a TikTok què passa?
La Xina.
La Xina? Què vol dir? Què vol dir la Xina? Què vols dir?
Home, aviam, al final aquesta és la raó de l'origen de la propietat i la raó del poder de tenir les dades dels usuaris per fer-ne després usos sospitosos o indeguts. TikTok, al final, va clonar Musical.ly, sí. Una aplicació aparentment blanca, però a més amb millors funcionalitats i, per tant, amb molt més poder de recollir dades personals, sobretot amb un consum que s'estén a tot el món, inclòs a la Xina. És clar, això per descomptat. Clarament ho podem entendre com una amenaça de la Xina a Occident, per tenir un gran tòtem dins de l'economia, no? Aquest cavall de Troia, dins de l'economia de l'atenció, i, per tant, lideratge per sobre dels gegants americans.
Tot el Robinetti. És que, a més, TikTok té el creixement més ràpid de la història d'una xarxa social. De fet, si establim un ordre de volum, encara estaríem, això és cert, això ho hem de tenir en compte, per sobre, estaríem per sobre Facebook, YouTube, WhatsApp o Instagram. Però el següent ja és, amb menys molt poc temps de vida, ja és TikTok. I, a més, una dada molt important, i alhora que preocupa molta gent, és que els usuaris ja passen al mateix temps a TikTok que a les altres, xarxes. Però, a més, ho fan amb un triomf absolut entre la gent jove. Aquest seria una primera raó de la prohibició versus els grans players occidentals o americans. Però, òbviament, n'hi ha més.
Sí, de fet, això, en un principi, era una cosa per la gent jove, no? Les còreos, els reptes... però tot això, al final, acaba provocant un consum desmesurat. Que què fa? Doncs despertar interès a les institucions, als polítics, i de sobte trobem líders polítics fent campanyes a TikTok per viralitzar les seves candidatures. Per tant, la segona raó clarament és geopolítica i control. Segur que alguns els sona aquesta música.
Potser que això sigui la coreografia de TikTok del Jaume Collboni?
Això és la coreo de l'alcaldable Collboni a TikTok. Un claríssim exemple que il·lustra això del que estàvem parlant ara.
I tant, i tant. Avui parlem clarament de geopolítica i de política. A més, aviam, el ser una xarxa, diguéssim, jove, en tots els sentits, ofereix moltes possibilitats creatives noves versus, per exemple, les fórmules, diguéssim, més tradicionals d'un Instagram o d'un YouTube. És difícil ser hype o viral, però és relativament fàcil pujar a un fil viral amb una coreografia, amb una imitació, amb un doblatge. És fàcil crear continguts virals a TikTok. Està per veure com responen els usuaris a aquesta possibilitat, ja que diguéssim que la cultura de l'influencer no està tan implementada a TikTok. Aviam com els usuaris reaccionen. En tot cas, tot això el que amaga és el gran debat de la privacitat.
Sí, bueno, gran debat, però és que a veure, totes les xarxes, tots els grans d'internet recullen dades, no? I dades molt més rellevants que les aplicacions d'exposició. Per exemple, Google, Amazon també recullen dades. Aleshores, la diferència?
Dades poder inclús més potents. La diferència, la Xina.
Una altra vegada.
Exacte. Geopolítica.
Avui tots els camins porten a la Xina.
Al final no són les dades que recullen el que és important, sinó les mans de qui estan aquestes dades. I es parla que TikTok les podria estar compartint amb el govern xinès i, per tant, amb la seva intel·ligència. Clar, això és molt rellevant i sobretot pels Estats Units, no? Al final... no només, perdó, pels Estats Units, sinó també pels europeus i al final per tot el món. Per exemple, amb el conflicte d'Ucraïna.
I tant. Un clar exemple. Aviam, un tret directe, a la fons, sobre el control de l'economia de l'atenció, amb una finalitat molt clara per controlar, per exemple, la desinformació sobre una guerra o sobre temes polítics. Anem a la crònica, anem a centrar. Des de novembre, Estats Units intenta prohibir l'aplicació. Això encara no s'ha pogut produir, però sí que ha passat que en organismes de govern, institucions o algunes universitats, en molts estats, ja han aconseguit controlar-los. Això cal també sumar altres països, com Regne Unit, Canadà, la Unió Europea, que de moment ja han aconseguit bloquejar l'aplicació als mòbils del personal d'aquestes institucions i estaments oficials.
I a tot això que diu TikTok i sobretot que diu la Xina, que és el gran protagonista.
TikTok, evidentment, ho nega absolutament tot, qualsevol sessió comercial, i inclús ha fet alguna passeta acostant-se a Oracle, per exemple, amb el tema de sessió de dades, sobretot per la gent, pels nord-americans, no? En tot cas, el mecanisme aquest de prohibir una aplicació dels telèfons particulars, jo crec que no està gens clara i no és tan senzill.
No, això és molt difícil. Hi ha moltes fórmules, però poc clares. Es pot bloquejar els markets que no permetin les descargues de l'aplicació. És una solució, Per això caldria fer una llei especial i, com diu la Xina, atenta directament sobre el mercat lliure i una cultura molt liberal dels Estats Units.
Bueno, en el seu cas, en aquest cas els hi preocupa que atenti contra el mercat lliure, però altres vegades no. Escolta, conclusions sobre tot plegat, va.
Doncs, de moment, un interrogant més, com a totes les seccions que et portem, Adam.
Sí, acabem amb un interrogant, perfecte. Molt bé. Doncs sabem que la Xina és responsable de tot, això sí que queda claríssim.
Claríssim. La Xina.
Qui té la... La Xina, sempre. Una vegada més, els revolucionats es deixen amb el final de la sèrie oberta, per tant, com a les grans sèries de les plataformes, segur que tindrem noves temporades com amb molts altres temes. Tanquem amb algun final, no? Potser, o què?
Sí, oients, Adam, Castellet, de moment, deixem-ho així. Moltes ganes de seguir el show, ni de continuar mintiendo, y en un cable de una gobelos, sale un cine negro, me pregunto quién pensó el guión.
Ja sabeu com som Déu. Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Doncs setmanes després d'haver acabat el Mobile World Congress, encara continua generant titulars. Avui en volem continuar descobrint uns quants més. Lluís Juncà, director general d'Innovació, Economia Digital i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya. Com estàs?
Molt bé.
Escolta, de seguida parlem del mobile, però abans hem de parlar d'una de les notícies bomba de la setmana, que és la farmacèutica AstraZeneca, que crearà un hub de recerca i desenvolupament a Barcelona. Això seran, es parla d'uns 1.000 llocs de feina nous. Gran notícia, no?
Extraordinària. De fet, és la notícia d'inversió estrangera en recerca i investigació més gran de la història de Catalunya.
Ostres, m'he quedat curt quan he dit gran notícia.
Sí, pel que fa a la recerca, diguéssim, perquè això té un component clar de recerca i investigació, evidentment que té objectiu de ser aplicada, però és la inversió més gran de la història de Catalunya en aquests termes, en termes d'inversió en recerca. Per tant, és una notícia extraordinària que consolida aquesta idea de fer de Catalunya un país que se'n surt gràcies al coneixement, no? La principal matèria primera que podem tenir a Catalunya és el coneixement, i per tant és una fantàstica notícia i que reforça també un sector que és el líder a Catalunya, que és el sector salut, no? Que ja compta més de 1.300 empreses, 91 institucions de recerca, 250.000 treballadors, i que per tant és la punta de llança de l'economia catalana.
Doncs volíem començar, evidentment, amb aquesta notícia tan transcendental. Dèiem, però, al principi, que el mobile encara cueja. S'ha parlat de les xifres de visitants, de l'impacte econòmic. Estem parlant de 88.500 visitants, 350 milions d'euros d'impacte, que són dades realment importants. Ara, què hi ha passat? Ha estat una bona edició, la d'aquest any, eh?
Molt bona, perquè en els termes tradicionals de quanta gent ha vingut, quants expositors, quantes empreses, hem tornat a estar en xifres de màxims, i sobretot perquè, més que mai, per mi és el titular que cada any hauríem de mirar d'aconseguir, és que la implicació catalana en l'aprofitament de la fira cada any és millor i major, no? Cada any sabem millor com fer que les empreses d'aquí aprofiten el mobile i que l'impacte no sigui només en termes d'assistents i de quants menús o de quants llocs de treball temporal hem fet pel mobile, sinó que això tingui una vessant realment econòmica a mig i llarg termini.
Aquest any el mobile, el govern ha apostat per la intel·ligència artificial. No?
Sí, perquè ens sembla que és segurament la tecnologia digital avançada, no?, que ens agrada dir, més potent i que més ha irromput en els últims mesos al món sencer, que passa de transformar més ràpidament la manera com fem les coses. Les últimes setmanes ha sigut un continu de notícies sobre sobre l'intel·ligència artificial, amb el xat GPT, amb el GPT-4, que són mostres concretes i reals de que les coses ja no tornen a ser com eren abans. I en aquest sentit, per això el govern va fer una estratègia que es diu Catalunya AI ja el 2020, que intenta posar d'acord els actius que té el país per poder fer que la intel·ligència artificial ajudi, en el bon sentit de la paraula, a l'economia catalana.
Per la gent que no va poder veure la proposta que es feia des de la Generalitat de la intel·ligència artificial a Mobile, què hi havia? Què s'hi podia veure?
Bé, destacàvem la vessant social, la vessant d'ajuda a les persones que pot tenir aquest tipus d'intel·ligència, no? Hi havia un stand en què es barrejaven actors de carn i os amb robots que tenien intel·ligència artificial i que ensenyaven de quina manera en situacions casolanes, com per exemple al matí quan et lleves o quan acompanyes el teu pare a veure el metge, la intel·ligència artificial i els robots et poden ajudar a tenir més facilitats i a tenir un dia a dia molt més fàcil.
Hem parlat de xifres abans, però parlem de coses més concretes. Per exemple, no sé si se sap el retorn que té el mobile per a les empreses catalanes. Això està quantificat? Ho podem saber?
Tenim moltes dades de la feina feta. Dels resultats costa més de saber, per exemple. Feina feta. Doncs hem fet més de 6.000 reunions i visites.
Caramba.
Hem fet, per exemple, d'aquestes 6.000 reunions i visites, sabem que del 19% s'han arribat a algun tipus d'acord. Però això són resultats, diguéssim, qualitatius que ens diuen les empreses de com de satisfetes estan o no del que els hem organitzat, que són aquestes visites, aquestes rutes personalitzades o més fins i tot hi ha reunions tancades amb potencials clients que nosaltres uns mesos abans anem preparant perquè es puguin donar a terme el mobile i per tant sabem molt la feina que fem, sabem que cada any hem fet més aquesta feina d'interconnexió. A partir d'aquí avaluar concretament com aquestes reunions, com aquestes intents de posar d'acord un inversor amb un possible client, això es desenvolupa, això necessita més mesos i és més difícil d'avaluar.
Has parlat de 6.000 reunions que s'han traduït en negocis tancats.
Amb les xifres que tenim, el 19% d'aquestes reunions i de visites diuen que han arribat
en bon port.
Diuen que ja en el mobile ja van arribar a un acord.
Ostres.
Ja en el mobile. What doesn't kill you makes you stronger.
També ràpidament volem parlar d'aquesta fira paral·lela al mobile d'alguna manera que cada any augmenta de pes i de rellevància, que és el 4 Years From Now, que és aquesta gran trobada d'emprenedors amb molt bones xifres, també.
Sí, aquí és on intentem ensenyar el potencial català en termes de startups i d'empreses innovadores que juguen de tu a tu en el campionat mundial d'empreses d'aquest estil globals, no? I al 4 Years From Now hi ha centenars d'empreses d'arreu del món, també en les catalanes, i cada cop hi són més presents, i en particular crec que està molt bé que cada cop hi tenen més veu i presència aquelles startups que venen del món de les universitats, que això fa 7 anys no passava,
la setmana passada,
i ara hi ha una competència sana perquè cada universitat ensenyi quines són les seves spin-off, quines són els seus projectes empresarials que poden transformar el món d'aquí pocs anys.
I no sé si he tingut oportunitat de parlar amb un gruix important de les startups catalanes perquè també facin la seva valoració. Estan contentes, no?, també del 4 Years From Now.
Sí, és que és una oportunitat única. Jo crec que també el que fa falta és explicar com es pot aprofitar això, com és el dia a dia, no? Perquè un emprenedor que va al 4 Years From Now segurament no té temps de visitar res més de la fira, perquè si ho ha fet bé, té tot el dia ocupat de reunions amb gent que li poden canviar el seu negoci, no? Des d'inversors, possibles clients, possibles proveïdors, etc. Per tant, nosaltres també intentem ensenyar als que van al 4 Years From Now com aprofitar el mobile, perquè aprofitar no es tracta d'anar allà a passejar i mirar una pantalla nova o un gadget nou, sinó el mobile s'hi va fer una feina que es prepara els dies abans o els mesos abans, perquè és l'oportunitat de contactar amb tot el món a un quilòmetre quadrat. Tens tothom allà. I això ens costa a vegades de capir, no? De veure que l'oportunitat és aquesta, que pots tenir un dirigent de Microsoft al costat d'un dirigent d'Apple, al costat de, no sé, ja, si heu sentit de parlar mai d'aquella empresa que fa Ion als Emirats Àrabs, que volen fer una ciutat de 6 milions d'habitants en línia recta al mig del desert.
Sí, senyor, pel mig del desert.
Doncs això, la gent que fa això, estaven a 100 metres de l'estand de Catalunya. i amb aquesta gent hi vam anar a parlar, però estaven allà accessibles. Tothom que volia parlar amb gent així, els tenies allà. Per tant, si tu t'ho treballes, saps qui t'interessa, saps qui són els teus potencials clients o proveïdors o inversors, els tens al mobile. I, per tant, la teva feina al mobile no és passejar, sinó és parlar amb tota aquesta gent amb una amb perspicàcia, amb xispa, no? Diguéssim, perquè tens tota la gent que t'interessa en el teu sector tecnològic allà. Per tant, tens 4 dies per contactar-los i per anar-los a veure.
Ara que parlem de startups i d'emprenedors, recordeu que demà tenim un programa especial des de Barcelona Activa, aquesta marató d'emprenedors. Van passar 10 persones per allà amb unes idees brutals, desenvolupades ja, i ens deien des de Barcelona Activa, això només és la punta de l'iceberg de tota l'activitat i tot el pensament i tota la capacitat creativa i empresarial i disruptiva i de startups que hi ha en aquests moments a Barcelona. No?
Sí, sí, en aquest sentit, la punta de llança aquesta està claríssim que existeix. Ara el que fa falta és donar-li un recorregut perquè pugui créixer i pugui fer-se gran des de Catalunya, no només de Catalunya.
Per això esteu vosaltres, també.
Sí. No per fer tota la feina nosaltres, no. Que Déu me'n guardi, perquè tampoc no la faríem, sinó per
posar un camp que sigui com
exacte,
puguin créixer les coses.
Per procurar que el camp hi hagi tot el que hi ha d'haver perquè aquestes empreses puguin créixer.
Lluís, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
A vosaltres, un plaer.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Una de les notícies més destacades de la setmana va passar aquest dilluns. Els Mossos d'Esquadra van presentar una aplicació que, per dir-ho molt breument i de manera molt entenedora, ara farem totes les ampliacions que faci falta, ens permet estar en contacte permanent amb la policia des del mòbil. Bàsicament, gairebé com si tinguéssim línia directa amb una comissaria. Ara ens explicarà molt millor el nostre entrevistat, el Tomàs Copete, que és inspector i cap de l'àrea de seguretat de les tecnologies de la informació de Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies per ser avui al Revolució.
Bon dia.
Per tant, explica'ns una mica. Mossos estrenen una nova app. Què hi ha al darrere d'aquest titular?
Molt bé. Doncs aquesta aplicació és una acció, diguem-ne, dins del que seria el pla de transformació digital que estem donant a terme en el cos de Mossos d'Esquadra. I, bueno, és un canal més, diguem-ne, que oferim a la ciutadania en el sentit d'estar més propers al ciutadà i a partir d'aquí, doncs, oferim un canal de mobilitat, és a dir, que l'usuari o usuària amb el seu mòbil doncs, pot connectar directament amb el cos de Mossos d'Esquadra a dia d'avui doncs, per passar determinada informació, contactar amb nosaltres per diferents àmbits i, evidentment, aquesta primera fase doncs, és una fase que recull un aspecte més, diguem-ne, unidireccional del cos cap a la ciutadania. Bueno, és la voluntat de l'aplicació, que és una aplicació amb voluntat de servei, és que en un futur doncs, la fem créixer i hi hagi altres capacitats o altres serveis doncs, que anem posant a l'abast de la ciutadania en aquest sentit.
La gent que sàpiga, evidentment, que és una aplicació gratuïta, te la pots descarregar per Android, per l'iOS també, a l'App Store, sí, en castellà, català, aranès, anglès... Parla'm alguna mica de... Has dit, per exemple, determinades informacions. Parla'ns de coses concretes que podem fer o que podem aconseguir a través de l'app, que podem fer ja perquè ja està operativa, eh?
Sí, està operativa des del dia 17 de març, el divendres de març de la setmana passada. Aleshores, hi ha una primera... En pantalla principal es veurà al ciutadà doncs, una primera caixa, diguem-ne, on oferim serveis directes pel ciutadà, doncs com localitzar comissaries de forma fàcil, un servei d'atenció a la víctima en casos de violència masclista... Uh-huh. Com recuperar objectes, en aquest cas de moment, de joies, com fer suggeriments, agraïments i queixes, com aportar informació relativa doncs, a odi i discriminació, terrorisme, internet segura, com dèiem també de violència masclista. Bé, bueno, en aquest moment, doncs, en aquesta primera fase, doncs, oferim aquests serveis amb la voluntat doncs, que el ciutadà pugui estar més proper a nosaltres i ens pugui explicar o ens pugui passar informació doncs, relativa a concrets d'interès que en aquest moment doncs, també ja tenim oberts en el que seria el portal web.
Ara, per exemple, la tinc aquí oberta, a la primera pàgina de la portada de l'aplicació hi ha un botó que és bastant visible, que és el del 112 d'emergències, per exemple, que només que el pitxis ja et diu si vols trucar al 112 o no.
Sí, hem posat el 112 en una part important de l'aplicació, és a dir, sempre estarà a la barra inferior visible, perquè des de l'aplicació també volíem que es pugui activar el servei 112, perquè entenem doncs, que des del servei d'emergències també estigui disponible des de la pròpia aplicació, de forma molt fàcil per l'usuari i l'usuària, i que en qualsevol moment, doncs, si s'està fent servir l'aplicació i doncs, es creu que es pugui activar el servei 112, doncs, també es pugui fer directament des d'aquí. A partir d'aquí, quan es realitza la trucada, ja s'entra en el protocol 112 d'activació d'emergències com si fos una trucada.
Jo vaig jugant, mentre parles del d'allò, perquè estic veient els serveis, per exemple, objectes recuperats, també. Tu cliques aquí i hi ha un menú d'anells, arracades, botons de puny, fermalls, monedes, penjolls, i aquí pots dir, ostres, aquest rellotge és meu, no?
Exacte, doncs aquí oferim el servei doncs, que en diverses investigacions s'anaran recuperant, doncs, en aquest cas, objectes relatius a la joieria, i doncs, si un usuari o usuària doncs, reconeix un objecte que pugui ser de la seva propietat, doncs accedeixen aquí i a partir d'aquí obre un formulari on el posem directament en contacte amb els investigadors que han portat la investigació i a partir d'aquí doncs, poder recuperar l'objecte en qüestió relatiu a una investigació que s'ha dut a terme en aquest sentit.
Estem fent alguns apunts sobre les coses, les possibilitats que hi ha. Suposo que, evidentment, era una necessitat que existís una aplicació d'aquest tipus, bàsicament perquè avui en dia, si no fem servir aquestes tecnologies, quedem una mica fora de les tendències necessàries, però suposo que també, d'alguna manera, el que fa és suplir algunes mancances, segurament, o alguns problemes de comunicació entre policia, entre Mossos i ciutadania, no?
Bé, aquí la pretensió principal és que, evidentment, el món virtual, que és un món, diguem que està absolutament incardinat o enllaçat amb el que podríem dir tecnològicament no, el món analògic, no, la part física, el dia a dia, el nostre món real. Però clar, és evident que hi ha una capa virtual que està allà i que els ciutadans doncs, experimenten a través doncs, dels seus dispositius, telèfons i ordinadors, i doncs, evidentment aquesta és una iniciativa per també obrir un portal virtual, perquè és una realitat que existeix i que el ciutadà també pugui interaccionar amb el cos de Mossos d'Esquadra des d'aquest món virtual, igual que fan al món real, doncs, adreçant-se a una comissaria de policia i pugui doncs, i que pugui ser atès pels serveis de policia amb el que seria el que anomenem el pla analògic o real. No?
Uh-huh. Has parlat abans també de notificacions, que suposo que un cop tens l'aplicació baixada les has de tenir activades, i reps avisos, instruccions, notificacions. Què rebríem a través de l'aplicació de part dels Mossos?
Aquesta és una part important de l'aplicació. Quan l'usuari o usuària s'instal·la l'aplicació ja li demana un seguit de configuracions a nivell d'avisos. En aquest cas tenim avisos de seguretat, que serien avisos per esdeveniments o fets greus a nivell de seguretat ciutadana o seguretat pública on allà som competents. També tenim possibilitat d'activar avisos a nivell de consells de seguretat, falsos rumors i estafes, i també tot allò relatiu a les convocatòries d'accés o oposicions de cos de Mossos d'Esquadra, ja siguin internes o externes per a ingrés al cos. I després també hi ha una possibilitat de configurar per comarca, és a dir, jo puc seleccionar tot Catalunya o puc seleccionar les comarques a les que jo estigui interessat a rebre avisos, i a partir d'aquí doncs, s'activa un servei de notificacions que si l'usuari desitja i ho té activat, doncs podrà rebre notificacions en relació a tots aquests àmbits.
Per acabar, és una app que està en continu creixement, suposo, no? Has parlat abans que ara mateix està en una fase en què de moment es potencia més la comunicació de Mossos cap a ciutadans, però això anirà creixent, anirà canviant.
Sí, de fet la idea és doncs, que en un futur doncs, el ciutadà pugui fer determinat tipus de denúncies. Diguem-ne, ho farem de forma paulatina perquè, evidentment, la bidireccionalitat amb una aplicació doncs, entranya també la seva complicació tecnològica a nivell doncs, de desenvolupament, però la pretensió és, doncs, és que en un futur a mig termini tinguem la possibilitat de que el ciutadà pugui fer, en aquest cas, demanar el permís de sortir estranger de menors o denúncies per pèrdues, que és, diguem, la següent fase que estem preparant i dissenyant, i més endavant, doncs, la idea o la idea que tenim és dissenyar la possibilitat que el ciutadà o ciutadana pugui fer denúncies per internet, evidentment aquelles denúncies que no entranyin una dificultat en quant doncs, al contingut, o evidentment hi ha tipologies delictives que realment necessitem que sigui atès per un company o una companya doncs perquè per qüestions d'empatia, d'enteniment o de tipologia delictiva doncs, no es podrà fer a través d'una aplicació virtual. No? Però hi ha un catàleg que estem pensant doncs, que sí que pugui ser fet mitjançant aquest canal.
De tota manera, si hi ha determinades coses que podem fer a través de l'aplicació, això, quan acabi funcionant bé, permetrà que quan alguna persona realment necessiti una atenció física, l'atenció física sigui molt millor i no haguem de perdre tant de temps i vosaltres tingueu més temps per dedicar-vos a les coses que realment valen la pena i algunes les puguem fer els ciutadans a través de l'aplicació i que la tecnologia, que és una cosa que diem sempre al programa, serveixi al final per millorar la vida de tothom, no?
Sí, evidentment. Aquí el que volem és... bàsicament estem parlant de la gestió del temps. Li volem prestar comoditat a l'usuari i usuària amb el seu temps i, per tant, hi ha diguem-ne, qüestions que poden resoldre virtualment. I després també, des d'un punt de vista intern, el fet doncs, de que puguem oferir un canal virtual farà que a les oficines d'atenció al ciutadà físiques a les comissaries doncs aquestes qüestions que es poden resoldre virtualment es facin a través d'aquest canal i poder atendre altres tipologies delictives de forma presencial en les centrals de policia i també doncs, és una gestió del temps per nosaltres doncs, que és important. No?
Doncs avui volíem parlar d'aquesta notícia. Aquest dilluns passat es va presentar precisament aquesta app de Mossos d'Esquadra i n'hem parlat una mica amb el Tomàs Copete, que és inspector i cap de l'àrea de seguretat de les tecnologies de la informació de Mossos. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa 350 del Revolució, que fa patxoca dir-ho. Recordem que el programa que emetrem demà, el 351, serà un programa especial, una marató d'emprenedors des de la seu de Barcelona Activa. Coneixerem persones emprenedores que estan desenvolupant els seus projectes empresarials, que segur que comparteixen la idea d'aquesta frase d'Anita Ròdic, que és la fundadora de la cadena de Body Shop. Diu, aquest va ser el consell que em va donar la meva mare i no se m'ocorre un consell millor per a un emprenedor. Si ets diferent, destacaràs. Demà coneixerem els seus projectes i coneixerem també el seu talent i entusiasme. Com sempre, gràcies equip, gràcies oients. Fins demà, programa especial diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.
Officer, still.
touch them up and go. Uh-oh, cha-cha-ching-ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. Here come the hot stepper.